La Caverna Galàctica.
Un magatzim top de filosofia pop.
Un whisky doble.
Disfruta, foraster, del teu últim beure en llibertat. Amb qui tinc el poc honor de parlar?
Amb Enric Garrett, ajudant del xèrif del comtat Frank Paco Francis.
Vaja, encara està viu?
I cuejant.
I no pas gràcies a tu. Ah, això forma part del passat, Enric. Ara sóc una persona completament diferent.
La justícia no opina el mateix.
Justícia? A quina justícia? La que tu representes amb la teva flamant placa? Ja he expiat els meus crims amb ell.
En aquest comtat encara es dona una generosa recompensa pel teu cap, pel robament del Sant Miquel Valley Bank de Telluride.
Ja vaig tornar a gran part del botí.
Ja. I la petita?
En un convent de carmelites descalces a Robert's Roost.
Tota una ànima caritativa.
I tu? T'has redimit dels pecats del passat? Com estàs?
Ja veus, prosperant. El sou no està gens malament, no.
Mai hagués pensat fa 20 anys que acabaries a sou al costat de la llei.
Els temps canvien.
Els temps potser... Jo no.
Espero que m'acompanyis sense oferir resistència. Intercediré a favor teu davant el jutge. Segurament se t'escurçarà la pena.
I si et dic que no?
Llavors parlaran els ferros.
Te'n recordes de la paraula de foc i la paraula de vida?
Com no?
Tu escolleixes.
Knock, knock, knocking on heaven's door. En Travis Bickle segur que ens il·lustraria perfectament amb una bona explicació del concepte de redempció.
Sí? En Travis Bickle? De qui parles?
Del personatge protagonitzat per Robert De Niro, una de les obres mestres de Martin Scorsese, Taxi Driver. Producció nord-americana del 1976, seguim a un veterà de la guerra del Vietnam que aconsegueix un treball nocturn al patir d'insomni.
Sí, sí, seguim el descens als inferns de la ciutat de Nova York, on en Travis, fastiguejat per la corrupció del sistema i de la gent, el porten cap a un espiral de violència i una catarsi redemptora per salvar una nena de 13 anys de les urpes de la prostitució.
Escoltem en Travis Bickle, gran personatge d'un dels millors thrillers contemporanis, Taxi Driver.
De junio. Tengo que ponerme en forma. Tanto tiempo sentado me está deformando el cuerpo. He descuidado mucho mi preparación física. Desde hoy, 50 flexiones cada mañana. 50 flexiones. No tomaré más específicos ni más alimentos de mala calidad. No tomaré más cosas que me puedan perjudicar. Desde ahora me dedicaré a recuperarme. Todos mis músculos volverán a ser fuertes.
Más rápido que tú, hijo de perra, que te has fijado. Te he visto venir, borde. Cagón. Bueno, aquí estoy, anda, atrévete. Empieza tú. Atácame. Ni lo intentes, cobronazo. ¿Hablas conmigo? ¿Me lo dices a mí? Dime, ¿es a mí? Entonces, ¿a quién demonios le hablas si no es a mí? Aquí no hay nadie más que yo. ¿Con quién puñeta crees que estás hablando? ¿O sí? ¿Ah? Muy bien. ¿Eh? Escuchad, imbéciles de mierda. Aquí hay un hombre que va a cortar por lo sano, que no va a permitir... Escuchad, imbéciles de mierda. Aquí hay un hombre que va a cortar por lo sano. Un hombre que va a hacer frente a la chusma, a la prostitución, a las drogas, a la podredumbre, a la basura, que acabará con todo eso. Aquí hay...
Old pirates, yes they rob I, sold I to the merchant ship. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs.
Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We got to fulfill the book. So won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Old pirates, yes, they rob I, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We got to fulfill the book. So won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs. All I ever had, redemption songs. These songs of freedom, songs of freedom.
I és que saber d'on surten els conceptes no és fàcil, amic meu.
No pas, de vegades cal un mapa, una referència.
I amb la redempció passa el mateix.
Sí, és liat de collons.
No sé per on començar.
No està relacionat amb la religió?
Sí, és clar, però també té un sentit jurídic i econòmic.
Res, necessitem un flash information. Hi ha dues maneres d'entendre això de la redempció.
Només dos.
Bueno, no, hi ha més, però per ara n'hi ha prou.
Ahí estamos, sí.
El sentit religiós i el jurídic econòmic.
Que això ja ho he dit jo abans.
D'acord. I estan en conflicte.
Enric, pregunta'm què tenen a veure la redempció i l'economia.
Què?
Pregunta.
Què tenen a veure la redempció i l'economia?
M'agrada que em facis aquesta pregunta. No has sentit mai la paraula rescat relacionada amb l'economia?
Esclar, sí, allò dels 70.000 milions d'euros, la crisi, ho sap tothom.
Doncs aquí ho tens. El rescat és la condició necessària per aconseguir l'alliberament. El descans, el perdó, la redempció...
El borrón y cuenta nueva. Mm-hmm. Vamos. Però... si es tracta de rescatar, un pot ser rescatat de tantes coses, del pecat, de la infelicitat, del sofriment, fins i tot de la mort.
Però per activar el mode rescat s'ha de pagar primer amb un sacrifici.
Però en plan, per rescatar els membres d'una comunitat de la mort, el sofriment, la infelicitat, matem algú, immolem el meu tiet i ens redimim?
Més o menys. Només que no sortia a compte matar el proïsme. Així que substitueix el tiet per un animal.
Bé, més o menys.
Innocent.
Llavors ja no. Però esclar, després d'això és fàcil pensar que amb el sacrifici de només un es poden salvar milers a tothom. De fet, com les joves verges sacrificades al drac de Sant Jordi.
Aquí li qua, el sacrifici d'un pot redimir la col·lectivitat.
Pueblo de Jerusalén, Roma es vuestra amiga. Para probar nuestra amistad, es costumbre en este día soltar a un reo de las mazmorras. Decidme, ¿qué reo queréis que suelte?
¡Suelta a Roger!
¡Sí! De acuerdo. Entonces, ¡soltaré a Roger!
Señor, no tenemos a ningún Roger.
¿Qué?
No tenemos a nadie de ese nombre, señor.
¡Ah! ¡No hay ningún Roger!
¿Y si soltaras a Roderick?
¿Entendieron? ¿Por qué se ríen así?
Será por algún chiste judío.
¿Se están riendo de mí?
No, no, señor.
Muy bien. ¡Soltaré a Roderick!
Tampoco tenemos a ningún Roderick, señor.
Ni Roger, ni Roderick.
Lo siento.
¿Quién es ese? ¿Quién es ese Roderick que queréis que suelte?
¡Es un gufián!
¡Y un violador!
¡Y un terrorista!
¡No digas tontería!
Parece un notorio criminal.
No consta en las listas, señor.
Pero bueno, ¿tenemos algún prisionero?
Sí, señor, tenemos un tal Sansón.
¿Sansón?
Sansón, el asesino saduceo. Silas de Siria, el sagaz. 66 sediciosos de Cesarea. 67 disidentes.
Si quieres, hablo con ellos.
No, no. Ah, buena idea, Pijus.
Ciudadanos, tenemos a Sansón, el asesino saduceo. Silas de Siria, alias el sagaz. 76 sediciosos.
¿Has dicho algo chistoso? ¡Silencio! ¡Pijus Magnificus manda la cuarta legión! ¡Es un personaje en goma!
A l'antic Testament apareix la imatge de l'home captiu sota el poder del maligne i salvat per la intervenció gratuïta del Déu alliberador.
Amb la figura de Jesús, que assumeix i carrega sobre seu les conseqüències de la malícia humana i n'allibera el poble, la humanitat sencera, aquesta figura és la màxima expressió del sentit religiós del concepte redempció.
Afranquiment.
Alliberació.
Alliberament.
Manumissió.
Recuperació.
Remensa.
Rescat.
Descàrrega.
Deslliurança.
Salvació.
Espera, quieto para ahora.
Sí.
Salvació. Ara sí que necessitem l'opinió d'un especialista.
Molt bé, i d'aquí?
Del nostre contacte a la cúria.
Ah, d'acord, d'acord. Segur que el trobem treballant.
Anem, doncs.
Joan Nadal, aquí a la parròquia de la Puríssima, i ens il·lustrarà una miqueta de la nostra ignorància sobre el tema tan interessant i molt judeu-cristià que és el terme del concepte de redempció. A veure, què ens diu el Joan? Què ens pot dir?
Sí, jo diria que, a veure, és un concepte teòric i alhora també pràctic. M'explico, per la redempció seria sinònima de salvació, no? Llavors, la paraula, que nosaltres quan parlem la redempció, no? Moltes vegades parlem de la redempció de la mort, no? Que llavors en la creença de la resurrecció i la vida eterna, no? Som redimits, no? I també en el concepte això judeo-cristià, bueno, que seria cristià-judeu, no? Perquè ja sabeu que els jueus en Jesús no es porten gaire bé, no? Així, doncs, és el concepte cristià de redempció, doncs és també que Jesús va venir per redimir-nos, és a dir, salvar-nos, no? Dels nostres pecats, no? I dit d'alguna manera, Jesucrist ve, perquè ara ho simplifico molt tot això, però vull dir, els homes d'alguna manera havien perdut, diguem, el camí, no? Per dir-ho així, i llavors Jesús pues, ens orienta i ens posa també en contacte amb el Pare. Ara bé, el concepte de redempció també, com us deia, és un concepte pràctic també. Mireu, a Barcelona, ara que serà la festa de la Mare Déu de la Mercè, heu sentit a parlar dels mercedaris. No, bueno, mercedaris és un ordre religiosa que va fundar Pere Nolàs, que era un barceloní, no? I era, això estem parlant del segle X-XI, i era per redimir els captius. Els captius, o sigui, és a dir, cristians captius pels moros, que se'ls emportaven, etc. No? Llavors, doncs, ells el que miraven era en diners, i a vegades, canviant-se un presoner per un mercedari. I, a veure, i això és molt important, el de Pere Nolàs i la Mercè, perquè és el que dona origen, diguem, això podem dir, ara potser ho exigero, diguem, com a Barcelona, com a ciutat, bueno, ja ho eren temps dels romans, Barcino, etc. No? Però vull dir, forma també com una nova cohesió. No? Llavors, Sant Pere Nolàs va fundar aquest ordre dels mercedaris. Llavors, aquesta és la seva missió. I avui dia també els mercedaris es dediquen al tema de les presons. No? Van a visitar malalts, tenen centres de que perquè quan surten de la presó puguin tenir un lloc, no? Llavors, jo penso que el concepte aquest de redempció, això ara jo dic aplicat religiosament, però sense que sigui religiós, també, per exemple, Open Arms, què fa? Redimeix els nàufrags, els salva, Redempció, salvació, són paraules sinònimes, no? El salva, no? Vull dir que és un concepte, no? Molt, i jo diria que i moltes ONGs, siguin cristianes o no, el que fan també és això, és salvar la gent de diferents, aquest cas Open Arms, de que s'estan ofegant, uns altres que els salven doncs, bueno, de malalties, no? Etcètera, no? I en part, per exemple, diguem, els missioners, no? de l'Església Catòlica, que és la que conec, el que fan això, no? Quan van a un lloc, no solament és diguem, predicar l'Evangeli, no? Sinó jo penso que la tasca de l'Església que fan els missioners, i nosaltres també hem de fer-ho, és l'anunci de l'Evangeli i alliberar del mal a la gent, del mal que sigui, Si Jesús feia miracles, que curava un malalt, doncs els missioners funden un hospital, no? Vull dir, per salvar, no? Vull dir, aquest concepte de redenció doncs és molt ampli. Bueno, jo ho veig així.
I el de rescat, no? Perquè això, el rescat, no? Perquè els mercedaris rescataven, no? El rescat és una altra paraula que va junta amb el...
Era un rescat que ho rescataven, ja dic, en diners, no? O bé s'oferia algú d'ells per estar un temps, no? I sí, era el rescat, no és molt interessant. I ara que ve la Mare Déu de la Mercè, no? Doncs és... Sí.
És curiós, Enric, perquè has parlat del rescat i a Mateu 20:28, és curiós perquè ho he apuntat, diu doncs, de la figura de Jesucrist, no? Que és... a través de la seva mort, intenta doncs, convertir en la veritat cristiana no? Els que encara no ho eren, no? Per redimir a la humanitat sencera no? dels seus pecats, d'aquesta pena moral, no? Els pecats. I diu Mateu, és curiós, perquè ara que ho has anomenat, diu, fins i tot quan el fill de l'home no va venir a ser servit, sinó a servir i donar la seva vida com un rescat per a molts. És curiós, el concepte de rescat també, no?
Sí, és... És sinònim, exacte, sí, el rescat, no? Sí.
Això és Mateu? Sí. Mateu, és el Nou Testament. Val. Que aquí ja s'han posat una mica més d'acord, no?, amb la figura de Jesús, no tant com en l'Antic.
Sí, clar, l'Antic, els profetes, doncs, bueno, que també és molt interessant, el tema dels profetes. Els profetes, bueno, anuncien a Jesús, no?, llavors... és en el Nou Testament que bueno, sorgeix la figura de Jesús, no? Sí, exacte, sí. I, I això que us deia, no? Sempre la tasca del cristià ha de ser una tasca alliberadora del que sigui. Pot ser un mal psicològic, pot ser un mal moral, pot ser un mal físic, no? Ajudar, això, no? Vull dir, sí.
Sí, sí, es confonen una miqueta els termes a vegades, no? O es poden ajuntar, que són el de la redempció, salvació i rescat, no?
Són sinònims, eh? Són sinònims aquests termes, eh? I avui, pues clar, de fet és una paraula que no s'utilitza gaire, redempció, però ja veieu en el món que està, mare meva, les coses que cal rescatar, no?
Quines coses?
Sí, home, clar, en rescatar de moltes coses. La fam, per exemple, no? Ara que hi ha la guerra, doncs, Rússia i Ucraïna, no? Poder rescatar, no? I aliviar tot aquest sofriment, ja que amb la guerra, de moment, diguem, el que seria nosaltres, oi? Els homes i dones de bona voluntat, però que no tenim prou força, no? Diguem així, per impedir-ho, no? Després també jo diria el rescat també de les dones, eh? Perquè, bueno, ja ho veieu en el món, el maltractament, diguem, que hi ha, no? I avui les notícies, no? Deien a aquella jove de 22 anys d'Iran, no? Que sí, la van agafar perquè es veu que sortien uns cabells una mica... I clar, és que quan sents això, t'esgarrifes. Ara, jo penso també una cosa. El món aquest, en tota la seva negativitat, hem d'estimar-lo, eh? O sigui, si no l'estimes, què faràs? No? Si entres odi amb tot això, Jesús també, el món que li va tocar viure era un món també de tela marinera, eh? Perquè vull dir, allà a Israel vivien quatre bé i tots els altres la feina era per subsistir, eh? I la gent, hi havia gent que tenia diners, però el que eren els pagesos, si tenien alguna moneda de bronze o així, ja era molt, no? La seva economia seguia sent això de l'intercanvi, no? En canvi, els altres, doncs, bueno, tenien molts diners, molt, bueno, vull dir...
És que ara que parles dels diners, un dels moments que vam sentir molt a parlar del terme rescat va ser el rescat dels bancs, no?
Sí. Un rescat que... A veure, pobre de mi, que no hi entenc gaire amb aquestes coses, però, a veure, potser sí que s'havien de rescatar els bancs perquè l'economia funcionés, no? Però clar, però ara dius, escolta, vull dir, ara es posen en contra, no?, de que hi hagi un impost sobre beneficis dels bancs, no? Llavors et diu, no, clar, és que llavors, com que tindrem menys diners, no podrem invertir tant, bueno, però és que es tracta que la gent mengi, perquè la gent mengi, això és el que es tracta, no? Vull dir així, vull dir que sembla a vegades increïble, eh? I després també els beneficis que tenen i cada vegada estem més mal servits, eh? Per exemple, a la part d'aquí de la Creu Alta, sí. Hi havia, abans d'arribar a la parròquia, hi havia la CaixaBank o Bancaixa, no sé com es diu, bueno, Bancaixa em sembla, i doncs van treure la sucursal. Després, davant de la parròquia, a l'altra vorera, hi havia el BBVA, no? I també el van treure, i bueno, i van deixar el caixer, però ara també van treure el caixer, no? I llavors dius, teniu més beneficis, oi? Anem traient... Sí, clar, és una forma, clar... Sí, sí, exacte, no? Exacte, és una forma... Sí, 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 també, no? I dius... I tenim beneficis, perquè dius, és que hem de treure el personal perquè la cosa no dona per més, no podem, no? Perquè no tenim suficient feina, no? per fer, no? Però, en fi, sí, això.
Mira, Joan, l'Òscar és un gran coneixedor del cinema, sap molt de cine. Llavors, quan parlem de vegades de la redempció, ell en parla molt, perquè sap molt, del western. I d'una pel·lícula en concret com Sin Perdón, per exemple, no? I voldria dir, quina és la comunicació? A tu t'agrada el cinema, Joan?
Sí, massa, sincerament, hi vaig poc, però en concret aquesta pel·lícula l'he vist més d'una vegada jo. Sí.
Què diu de la redempció aquesta pel·lícula?
Bueno, jo suposo que millor que ho expliqués ell, no? Perquè, bueno, em refereixes a aquell, bueno, jo amb els noms sóc fatal, aquell protagonista que és el Clint Eastwood, sí, i després el seu amic, no? Que, doncs, bueno, és el que fa la redempció, de fet. Bueno, i el Clint Eastwood també, no? Vull dir...
Sí, bueno, és que el personatge, que és el William Money, no? Que representa... Que és un... Bueno, un exassassí que ha matat, no? Hi ha un moment que diu assassino de mujeres, de niños, no? I el veus, no, al principi com està allà amb els porcs, puret caient, no? La decadència seva ja, amb els seus fills que els vol treure endavant i ha de tornar una altra vegada, hi ha com aquesta història de redempció d'intentar treure els seus fills, d'intentar oblidar aquell passat tan feixuc que té, no? És curiós perquè és una història també de redempció, i en el western, com diu com ha anomenat l'Enric, no? Hi ha moltes pel·lícules de western, bueno, i moltes fins i tot d'aquestes d'acció, que es veu, no sé, un exconvicte alcohòlic, no sé què, que té la possibilitat de salvar la nena, i és curiós perquè estan parlant de la redempció, d'un concepte judeocristià completament, oi, Joan?
Sí, és curiós. És així, sí. Això que dius tu, hi ha moltíssimes pel·lícules que tu diries, però... Vaja, vull dir que és així, sí, vull dir, i les pel·lícules d'acció, no? Jo a vegades, doncs, bueno, a mi també, no està bé que ho digui jo, potser, no, perquè és un mossèn, però, per exemple, a mi el Rambo m'agrada, no?
M'encanta aquesta notícia.
No, perquè... ell sempre va en positiu, no? de salvar, i recordo, ara no sé com es deia, perquè jo a Rambo 1, 2, 3, i aquella que són aquells presoners americans que han quedat allà, no sé si és el Vietnam, llavors ell els va rescatar, no? Sí, sang i fetge, això és veritat. Sí. El que passa que, deixa'm dir també un matís, bueno, la meva manera d'entendre, no? El sang i fetge... És un sang i fetge que no... a veure, ara que ho digui un mossèn, no? Però vull dir, que no fa mal. És començar, confesso, sí. És com les pel·lícules del western. Vull dir, a mi el que trobo morbós és quan la gent es recrea, no? Diguem, en el mal, no? Vull dir, mates una persona o el tortures o veus una violació o... I llavors això és el que... Sí, doncs hi ha moltíssimes del cinema també, i moltes aquestes d'acció i així que dius tu, i bèl·liques, en el fons darrere això s'amaga això. Una altra cosa, a vegades ja sabem, no, que els americans sempre són els bons, no? Però
per western, no. Sí, és veritat, ara estem mirant el temps sí que és un límit, tu. Ens hauríem de redimir en el sentit de superar els nostres límits més enllà de la mort i triomfar sobre el temps, no? Bueno, amb això seria bé. Doncs, se'ns acaba el temps, Joan. És un plaer parlar amb tu i...
Sí, i tant, sempre, aquesta és la segona vegada que venim a entrevistar-te, sí, sí, en el nostre programa, que ja saps que és molt gamberro. Sí. Intentem sempre, doncs, una miqueta il·luminar conceptes així que són una miqueta com confusos o, no? Com de filosofia o de religió.
Sí. No, i el tema aquest de redempció, bueno, hi podíem posar encara molts exemples, vull dir, és actual, el que passa que la paraula aquesta redempció, doncs, no s'utilitza, o salvació, a vegades potser perquè... com que poden tenir un perjudici, no? Allò, perquè és religiós, no? Doncs a vegades, sí.
Moltes coses,
sí. Sí, no, des de tots els punts de vista, sí. Hem de ser oberts, ens costa, és cert, però vull dir, però és el camí, intentar comprendre, dialogar amb l'altre, no? I sempre pensar que... O sigui, jo sempre crec que la veritat mai la té ningú, la tenim entre tots, no? Vull dir, jo és el que veig.
Doncs moltes gràcies, jo crec que millor ens pot acabar.
I tant.
Doncs ara sí que ens hauràs de confessar, Joan.
Bueno, ho faré molt de gust, però em sembla que us posaré poca penitència perquè sou bons nois, eh?
Gràcies. Ho intentem.
Tots ho intentem.
Gràcies, sí, sí. Gràcies, Joan.
Gràcies, Joan. Aquest alliberament com a idea es confon amb la noció de salvació, que ja hem vist que és la base de totes les religions universalistes i de les antigues religions dels misteris. Això més o menys s'entén, però l'origen jurídic i econòmic de la redempció, com s'entén?
Si anem a la definició del concepte, el diccionari diu: redempció, alliberament de la captivitat o d'una obligació mitjançant el pagament d'un preu o un rescat. Però per la tradició judeocristiana, la imatge de Déu pagant un rescat al maligne per tal d'aconseguir l'alliberament de l'home, i a Jesús com a moneda d'aquest rescat, era aberrant.
Ah, per això, a partir del segle XI, es mira de fusionar la visió evangèlica i la jurídica de la redempció a partir de les anomenades teories de la satisfacció.
Aquesta teoria de la satisfacció fa que la mort de Jesús sigui prestació equitativa pagada a Déu, no al maligne.
Per a la salvació dels homes va ser un rescat de caràcter gratuït.
Llavors, com el rescat a la banca no va ser gratuïta...
Llavors, la banca és... Òscar, tu sabies que a l'edat mitjana el pagès de Remença era el serf que podia redimir-se pagant ell mateix una quantitat al seu senyor?
Ostres, estem parlant potser del primer autònom de la història? En Oscar Wilde, un dels millors escriptors, poetes i dramaturgs de finals de l'època victoriana finisecular, va patir en les seves pròpies carns el turment i l'escarni de la presó. Acusat per la hipòcrita societat victoriana de finals del segle XIX de sodomita i de perill moral, el dugueren a una fosca cel·la de la presó de Reading, on va escriure el seu últim llibre de prosa, el meravellós i descarnat De Profundis.
De Profundis és un diàleg introspectiu on el geni irlandès fa un viatge per la seva pròpia vida amb la visió present carregada de dolor. Del dolor del qui es veu abandonat a la seva sort per un dels amors de la seva vida. Sir Alfred Douglas, fill del marquès de Queensberry.
El temps no progressa, diu Wilde. Assembla donar voltes i més voltes al voltant d'un nucli de dolor.
Però, ofegat de dolor, no va voler quedar-se en l'odi i el retret. I ho va voler superar amb amor. La resposta redemptora de l'artista. I com saps molt bé, Oscar, Oscar Wilde va ser un escriptor prolífic, va tocar molts gèneres, sí. I un d'ells va ser el del teatre.
Sí, gran dramaturg.
Gran dramaturg.
Oscar Wilde.
Doncs aquí, avui, tenim la sort de rebre la visita d'un director de teatre
històric.
Històric. Tant o quasi que Oscar Wilde. És el Ramon Ribalta i estem molt contents de tenir-te aquí amb nosaltres avui, Ramon.
Estic molt content d'estar amb vosaltres perquè i vinc només per vosaltres. No vinc ni per l'Oscar Wilde ni per mi,
Doncs per això t'ho agraïm.
Moltes gràcies.
Respost que sí i que estiguis amb nosaltres. Ramon, Oscar Wilde també va fer obres de teatre, saps?
Oh, i tant, sí.
Sí. Clar, el programa d'avui va sobre la redempció, sobre la...
El marido ideal, no?
Sí, el marido ideal, que més va fer amb...
La importància...
L'importància de llamar-se Ernesto.
Ernesto, també, que és una comèdia...
Sí, no, home, i era un teatre d'una època determinada que, si l'entens, era molt intel·ligent.
Clar.
Ara és difícil, inclús, situar la gent en aquell nivell que en deien d'alta comèdia abans, que ja, això d'abans, jo ho he viscut l'abans. I que és un estil que ja no es fa, diguéssim. Ja és diferent. Ja, el teatre ens arriba al públic d'una altra manera, ja. És difícil. Bueno, jo m'agradaria molt fer un Oscar. No sé si sóc a temps, ja.
Home, sempre s'és a temps, els creadors.
Sí, i tant.
L'altre dia, no? Jean-Luc Godard, no sé.
Sí, però és mort, aquest.
Ja,
sí, aquest ja...
Però...
Sí, no, està bé, vull dir, morir-se està bé, eh?
Sí.
És el que parlàvem, no?
Es veu que tenia
la
seva...
És l'única cosa que només es pot fer l'últim moment. Perquè tu pots pagar una hipoteca per endavant, però no et pots morir per endavant.
No.
T'has de morir i ja no tens remei.
No, ni que siguis competitiu, no?
Sí.
Puc morir en 6 mesos, tinc 3 o tinc fet.
Tinc alguns problemes per resoldre. M'haig de morir, haig de fer això, i ara em vull morir. Hosti, no? Ja està, s'ha acabat.
Sort que està Nostre Senyor per redimir-te i per treure't de la mort, rescatar-te i donar-te la vida eterna.
Bueno, sí. La vida eterna segur que hi és. Sí, la vida dels altres eterna, eh? La teva no ho sé.
I això?
No ho sé perquè no ho he provat. No, ni he parlat mai amb ningú que hi hagi estat. No, aquest dia parlava amb una, amb dos, que van estar una estona morts i van tenir la sensació que estaven morts i que quan els van despertar van dir, hòstia, tan bé que estava abans.
Tant
un com l'altre, deien això. Però clar, vull dir, no tens recurs. Vull dir, si et desperten, ja estàs llest, ja tornes a tenir els dolors i les creus de la vida. Ara no ho sé, vull dir, això és un tema que en podríem parlar molt, i a més d'on molt de sí.
Perquè, i tant.
No, i perquè ja hi pots treure molt sentit de l'humor, no?
Que és important, això també dèiem
molt.
Sí, penso que, bueno, que és una cosa per contemplar-ho, però cadascú ha de prendre el que es pensa i l'il·lusió que té, no? Dichós d'aquell que pensa que hi ha una altra vida i que podrà, no sé què, fer moltes coses i estarà més bé que mai, no? Però, bueno, és una il·lusió que només la pots tenir quan ets viu, eh? Després ja no ho sé.
Però quan has parlat d'alta comèdia, m'ha semblat entendre que què vols dir? Que el teatre ha de ser rescatat? Que s'està perdent...
No, home, sempre va. Hi ha un tipus de teatre redimit. Que a mi em pot agradar molt, però vull dir que potser ara el públic i ja, inclús els actors, no estan preparats per fer aquell tipus de teatre, no? Et costaria molt, no? Bueno, no, és l'història del teatre. El teatre té el defecte aquest, que no... Que el cine, hi ha una història del cine i són pel·lícules. El teatre, la història del teatre són textos. No són interpretacions ni són obres de teatre, no? Fedes, no? Cada vegada es torna a fer.
Són presents sempre.
I esclar, i el públic de vegades és diferent, no?, de l'època que ha estat escrit aquest text. I és difícil, de vegades, trobar aquest pont que puguis lligar amb l'autor, amb el públic actual, no? Encara que sigui un autor que t'entusiasma, no?, i que el pots llegir, potser que disfrutes molt llegint-lo, però ja és molt difícil. Jo recordo quan a l'època de Franco que tots teníem molta il·lusió amb unes obres de teatre que estaven prohibides. Que quan es va morir el Franco i les volíem fer, vam dir, home, vols dir que hem de fer això? Ja havien passat de moda, no?
Quines eren?
Bueno, per exemple, el Cassona tenia diverses obres, que era un autor que havien prohibit perquè en el moment del trencament hi havia dos autors que era... i dues obres que eren Nuestra Natacha i el Divino Impaciente. del Pemán. I això representava la dreta i l'esquerra. I a Madrid, doncs, uns anaven a veure una estrenatatge que era d'Alejandro Gassona i els altres anaven d'això. I Alejandro Gassona nosaltres el teníem per un autor. Ostres, com podem fer l'Alejandro Gassona, com podem fer? I quan el vam poder fer, ja deies, bueno, sí, ja, això que diu aquest ja no té cap interès ara. I no s'ha fet més, eh? Vull dir, és veritat, vull dir, ha sigut rotund, això. Bueno, vol dir que tot és relatiu, no? Això, el temps pesa, diguéssim.
També. El temps, clar, clar. Clar, pensava en el públic, quan parlàvem de termes com redempció, com rescat, com alliberament, i l'expressió artística com un mitjà per descansar, o per reposar, o per alliberar-te de la necessitat de dir coses sobre el món. O... Tu, des del punt de vista d'actor a teatre, sents algun tipus d'alliberament, d'alliberació en l'acte de fer una obra de teatre?
Sí, home, això és extraordinari, ja ho saps tu, això ja ho hem comentat moltes vegades, no? Sobretot els actors. El director és una mica un patidor, eh? Que pateix per tot i no pot fer res. És exactament que els entrenadors de futbol, no? Que pateixen però el gol no el poden fer. Eh? I això és difícil d'entendre, també. És un treball bastant que molt interioritzat i que l'has d'entendre molt bé, no? El director. Perquè no pot ser mai el protagonista, el director.
Clar, clar, clar. El director no deixa de ser com un demiurg, no? I... que observa les seves criatures, no?
Sí, bueno, i
com
les
actuen.
Fa anar, i munta, i tal, i especula, i des de fora ajuda. Bueno, no sé, pot fer moltes coses, un director, mm-hmm. de totes maneres. I també, de vegades, pot fer l'obra que vol, no fent l'obra que va escriure l'autor, que això sí que em sembla que és poc sèrio. Mm-hmm. Jo sempre he pensat que quan agafava jo Shakespeare, pensava, ostres, si Shakespeare em dona aquesta responsabilitat d'administrar el seu text, ostres... amb aquest aspecte em sento petit, oi?
Clar.
I què tinc de fer per poder administrar un text tan important, no? I tenia molta cura i em limitava molt i tenia de ser amb aquest aspecte que no deixar-me portar per mi mateix, sinó pensar que treballava defensant el text del senyor Shakespeare, no? Que em mires de quina manera em mires.
No, t'escolto perquè són paraules que aquí estem lligant, entenent, també, ara, com l'Òscar deia, això de la perspectiva de la creació, no? El demiurg, Déu, tal, ho penso. Sí. Com lligar-ho tot, no? De quina manera el teatre és reflex de la vida.
Tenia l'avantatge que normalment ja em feia l'espai, que això és molt avantatge, diguéssim, no? I organitzava tota la plàstica, que, esclar, la part plàstica d'un espectacle és molt important. No pots saludir-ho, perquè en el text no llegeixes un text que pot ser boníssim, però tu l'has d'expressar i l'han de veure sobre un espai, tant espai físic com plàstic, no? Amb quins colors l'has d'explicar, aquella obra, no? I moltes vegades aquesta obra, quins colors la poden explicar, no? I aquest color no hi pot sortir, no hi pot ser aquest color, perquè aquest color no està en consonància amb el text, no? Mm. Això és una cosa que et fas tu, eh? Vull dir, no. Tu mateix et disciplines i et poses aquesta disciplina al damunt, no? Però per descomptat que si agafaves un Shakespeare ja deies, bueno, hi ha un pas i tal i que ha de fer fred, ha de fer tal, ha de fer cosa, una quantitat de situacions que quan anaves creant l'espai, quan miraves de moure els actors, ja els movies pensant sempre amb la situació que tu t'interessava crear, no? Indirectament, no? I directament, aquests no es podien moure com si estiguessin a la platja, no? Eh? Esclar, per els extrems màxims, no? Uh-huh. I esclar, i això, jo amb això tinc molta sort, no? Perquè l'espai el domino aviat i col·locava normalment les sortides als llocs que havien de sortir perquè l'actor s'agafés més importància, però jo recordo com vaig dirigir Nabucco, que el protagonista, quan va arribar, que venia dos dies abans i tenies d'explicar-li...
El tenor, sí.
Doncs jo havia fet una escenografia que tenia un fondo que no es podia passar i teníem de sortir en diagonals. I quan li vaig explicar que ell sortiria d'un lateral en diagonal, va dir, jo surto pel mig, sempre. Vaig pensar que era millor no discutir i vaig canviar tot el moviment i ja vaig fer que sortís pel mig.
Sí, llavors no tenien gaire flexibilitat, clar, els cantants. Clar. Eren, no, jo per aquí i deixa'm cantar, no?
Deixem, no? Però vull dir que en aquest aspecte, esclar, tu, jo tenia ben que aquell espai no, mai es podia sortir per davant. El ritme de l'espai el trencava amb tot. Però davant de la intransigència era millor no discutir i que sortís per davant. No?
I Ramon, amb el tema que pertoca, que toquem avui en aquest programa, que és el de la redempció, tu recordes alguna obra de teatre que parli específicament sobre la redempció?
Sí, bueno, hi havia un... I més que la redenció, el que podies cancar després de mort eres viu. Uh-huh. I hi ha la nostra ciutat, que nosaltres vam ser, en aquell moment, vam ser pioners aquí a Catalunya, a tot arreu, bueno, vam ser, com vam començar a ser palestra, que jo només t'haig de dir que tenia 20 anys, era l'any 53, era el 52, encara en tenia 19, ja vaig fer la sonografia, vam fer tot el muntatge, i en aquesta obra hi havia una protagonista que la reflexió estava molt bé, que vivien en un poble, feien lo normal, anaven a col·legi cada matí, doncs, tal, amb tota monotonia, i llavors aquesta noia es casava, tenia un fill, i en el part es moria. I llavors anava cap a la muntanya, allà on hi havia els morts. I quan arribaven al cementiri, que els morts estaven sobre les làpides, ja enraonaven amb ella sense noció de temps. Ja ets aquí, ja ets això, tal. I aquella noia s'integrava en el món dels morts. I en un moment determinat deia, a mi m'agradaria tornar a viure una cosa de les que vaig viure quan estava viva. I els altres deien, no ho facis això, perquè la gent que ho ha provat llavors no queda contenta. Això. No, però és que jo no vull una cosa important, no el dia que em vaig casar ni el dia que em van donar vaig acabar la carrera, ni el dia d'això. Jo, un dia qualsevol. Llavors repetíem l'escena aquella que havíem fet, que era com qualsevol cosa, i en aquell moment que pensaves que aquella era morta, agafava una transcendència brutal. El que era quotidià, el que no tenia cap importància, pujava, que pensant que aquella era morta, canviava absolutament
que fort.
El d'això.
Aquells instants normals, no, quotidians, sí, es convertien en felicitat absoluta,
bueno, era,
no?
Era una...
Transcendència.
Ostres, és aquest que es va morir un dia el trobes pel carrer, no? Dius, ostres, seria ben diferent, no? De quan el trobaves cada dia.
Sí.
El veí deies, adéu, bon dia. Doncs això, i un dia era mort, i un dia sortia i deia bon dia. I ostres, I tenies aquesta sensació del temps que havia passat i l'il·lusió de tornar a viure que donava tanta importància al que no dones cap importància quan ho vius.
Potser això és la saviesa, no? Perquè potser això és la saviesa. No? Una cosa és la intel·ligència i l'altra la saviesa.
No sé si ho he explicat prou bé, perquè és prou complex aquesta obra i tot plegat.
El Ramon Ribalta és director també d'òperes aquí, amb tota la part de l'òpera de Sabadell.
Va ser per accident, perquè em faltava, em sembla que no sabien qui ho tenia de fer, i em vaig posar allà.
Molt bé.
I vaig fer el que vaig poder, no? Vull dir, no seria pas la meva especialitat.
I director de teatre, d'obres clàssiques i moltes obres d'Estats Units que en aquell moment tenien un punx especial.
Nosaltres també vam tenir la sort de viure un moment on el teatre, sobretot el teatre americà, va explotar.
Clar.
Amb O'Neill, Tennessee Williams, Miller, però una colla d'autors, diguéssim, Sorian, una colla d'autors, i que nosaltres ja teníem 50 anys, ahir teníem, era l'any 50, això vull dir que ja el 40 ja es representaven, i aquestes obres aquí costava molt trobar-les. I a través de la llibreria Sabadell, que estaven en contacte amb unes editorials de Buenos Aires, es publicaven les traduccions en castellà. I ens arribaven totes, però doncs de la famosa que tu vas allà lluir, de les Bruixes de Salem, doncs jo recordo haver-la llegit un dia sortint d'assajar, i em vaig quedar fins a les 4 de la nit allà llegint aquella obra a casa. No? Però això jo tenia 18, 20 anys, vull dir, és que vam ensapagar un moment molt, molt important del teatre.
doncs director en aquests moments de totes aquestes obres del Teatre del Sol.
Sí, i més que res va ser el fundador i això ha anat tirant i ha anat passant i hem tingut una línia i bueno, hem fet el que hem pogut. Vull dir, jo penso que potser ara es tanca el Teatre del Sol, però potser el millor encara s'ha de fer.
Això està molt bé, no? El millor està per venir encara.
I noteu com vibra la taula?
Sí,
i un moment, què està passant aquí? Què està passant aquí? Que no. Òscar! Òscar!
Hòstia!
Ai, què és això? No pot ser!
S'ha encarnat! És el nostre oracle!
És l'oracle!
Bon dia!
L'oracle!
Bon dia!
Tenim avui dues persones molt importants, el Ramon i l'oracle.
Però què fas aquí? Però Ramon és més important que jo.
No. Això jo tinc ben clar que no hi ha ningú que sigui més important que un altre.
Jo t'estic escoltant.
Només és de vegades la situació geogràfica, no?
T'estic escoltant molt atentament i em sembla que tens una saviesa impressionant que t'ha donat el pas del temps, no? Suposo també. I jo volia fer una pregunta només. I per què s'ha de fer teatre avui dia? Per què serveix el teatre?
No, el teatre té una cosa que està passant i la comunicació. La comunicació que tens amb el teatre, amb el públic, no trobes enlloc més. Una mica és ben bé, diguéssim, l'exercici de circ, no?, que pot caure del cable, no?, aquell. I, esclar, mentre es passa això, només és el moment. És evident que avui el teatre econòmicament quasi és insuportable, no?, perquè un local, tal, uns actors, tal, i a més com s'ha d'actuar en aquest moment com actors de teatre, de text, a una distància curta, vol dir que les sales han de ser petites, que no pot ser... Avui pot funcionar comercialment el musical, que poses 1.200 persones en una sala... I llavors aquí sí que és
un pots cobrar una entrada, m'imagino, important,
generosa,
no? Prou generosa, i que no pas... Ara recordo Luces de Bohemia, no?, que vau fer fa un temps, vaig anar a veure-la, vaig quedar flipat.
Què vas venir?
Perdona?
Quina vas venir?
Luces de Bohemia.
Ah, Luces de Bohemia.
Sí, quan estava aquí al Sol.
Sí, sí, sí.
I vaig al·lucinar, no? I vaig pensar, clar, amb aquests pocs medis que teníeu allà, vau fer una cosa, per mi, impressionant,
però, eh? Però, més a més, jo penso que... també el teatre ha de ser una mica pobre.
Estic d'acord.
Has de tenir el que ha de tenir, però tendència a no... Així és com el musical. Jo sempre dic si ha de posar molta Coca-Cola, perquè la Coca-Cola agrada a tothom i el musical ha de ser molt estricte, el teatre ha de ser molt estricte i dir, tampoc t'has de quedar, diguéssim, amb deficiències, la gent no ha de tenir fred, la gent ha d'estar en condicions, no ha de ressonar la sala, vull dir, ha de ser rigorós el treball, el rigorós el treball perquè el puguin entendre la gent, et puguis comunicar amb els actors. El que passa que jo, com que he fet arquitectura, he fet tantes coses, el teatre el veig com tot junt, entens? Vull dir, el local és important al teatre. I per mi el local ideal no és el principal, encara que m'agrada molt el principal, eh? Vull dir, com per donar premis o per donar coses així, fer un concert d'un quartet. Sí. Però vull dir, el teatre que jo penso que fem i hem de fer no té res a veure amb tota la decoració d'un teatre. No n'ha de tenir de decoració. Ha de ser l'escenografia, la decoració d'un teatre, d'un... Bueno, és una mica dur, això.
Clar. Ostres, Oràculo, tu, quina baixada. Doncs moltes gràcies per fer acte de presència.
Sí, gràcies.
I poder preguntar el dia que Ramon Ribalta ens ha acompanyat a l'estudi aquí, a la Caverna Galàctica. Ramon, moltíssimes gràcies per assistir.
Jo no sé si com m'heu sentit vosaltres, però com me sento jo, penso quin rotllo vostre.
No, que va.
No, gens ni mica. Pensa que els nostres oients i oientes estan enganxats ara mateix.
Bueno, ho celebro, tu, perquè se'm superen a mi mateix, eh? Jo ja quasi bé, ja tancaria, jo, saps? Dir, ostres, si em sento... Això és que diu moltes vegades, la gent em diu, per què no escrius un llibre? Dic, mira, aquest llibre, com que jo no el compraria, ja no l'escric, oi? Ah. Ja no... Ja, com que no tindria cap interès per mi, ja no cal l'escrigui, oi?
No, però les teves paraules ja estan aquí, atrapades en el temps.
Bueno, moltes gràcies a tots, ha sigut un plaer. I a més, a veure l'oracle aquí en presència.
És impressionant,
no em tornarà a passar mai més.
Pensa que aquest se'n va un altre cop, però... No, oracle!
No, la gent no ho sap. Si ho veiés, el que ha passat aquí, quan s'ha apagat el llum. No, no, i,
clar, exactament.
Aquell si moment que s'ha apagat el llum i ha començat a tremolar tot.
Ho hem passat fatal, Ramon.
Òscar, no s'ho creuria ningú.
Ningú.
És increïble. És que
jo m'he quedat escabellat.
Moltes gràcies, Ramon.
Vosaltres, vosaltres, tu.
Fins la propera.
Fins la propera, Ramon.
No sé, seria un plaer anar xerrant, sobretot si no hi hagués el micro.
Vale, doncs ja xerrem sense micro.
Vinga, anem al bar.
Òscar, Òscar, tu creus que després d'aquest programa els nostres oients ens perdonaran?
No estic del tot segur.
Escolta'm, escolta'm, i si per de cas...
Ja sé què em vols dir. Per curar-nos en salut, no?
Sí, més o menys... saps el que vol dir? Ho fem ara?
Sí, millor feina feta, no té fronteres o no sé què.
Ah, sí, molt bé, no sé què diu la frase, però mira. Ara, Bea, mira quin ganivet més bonic. Mira.
Bea, ven a tomar-te tu medicina.
La Caverna Galàctica,
la Bea Aguilar i l'Àlex Malvasso a la realització tècnica.
L'Òscar Masllobet i l'Enric López en el guió i conducció del programa.
El nostre agraïment als convidats i col·laboradors que tan generosament han participat en aquest programa de La Caverna Galàctica. Una idea original d'Òscar Masllobet i Enric López per a Àcid Crític, Associació de Filosofia, en col·laboració amb Ràdio Sabadell.